Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Hola, bona tarda. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Aires de retorn a la normalitat és el que vivim avui i experimentem en les últimes hores. La notícia més important del dia, sens dubte, és l'elecció de Pere Aragonès, que ha estat investit 132è president de la Generalitat aquest migdia, molt poc abans de les dues, després de la votació de la investidura al Parlament de Catalunya. Enhorabona a Aragonès i als qui formaran part de l'executiu. Es coneixeran els noms els propers dies. Dilluns, Aragonès prendrà possessió del càrrec i dimecres els consellers que hagin estat nomenats en virtut de l'acord entre Esquerra Republicana i Junts, que ha comptat, com ja sabeu, amb el suport de la CUP, 74 diputats dels 135 que té la cambra catalana. Aquesta normalitat, però, també ve marcada en aquestes últimes hores per la desescalada de les mesures de prevenció contra el Covid a Catalunya. Dilluns s'amplia l'horari a bars i restaurants i es permeten les reunions fins a 10 persones. Hem de vigilar, però també hem de celebrar que amb l'avenç de la vacunació, la situació epidemiològica, també amb les dades que coneixem cada dia, vagi a millor. I una bona notícia per a la cultura i la tradició popular, en aquest cas d'origen religiós, i és que Barcelona recupera la processó del Corpus a l'exterior de la Catedral de Barcelona. Serà el diumenge 6 de juny, el dia de la solemnitat del cos i la sang de Crist. A 6:45 tindrà lloc la missa a l'exterior del Pla de la Seu de la Catedral i després una processó més reduïda. Des del dijous 3 de juny, al claustre de la Seu barcelonina també se celebrarà la tradició de l'ou com balla. La processó i la pietat popular del Corpus també es manifestarà en els carrers de molts pobles i ciutats de Catalunya. Segurament no amb una normalitat plena, però sí amb aquelles catifes de flors precioses que evoquen el misteri de l'Eucaristia tan lluminós. Benvingudes les tradicions que tornen i la normalitat que va arribant. Avui, després del resum habitual de notícies, a la taula d'anàlisi precisament parlarem de la situació actual de l'emergència del Covid-19 amb el metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola, i amb l'economista Josep Lluís Marriera. I després farem una petita radiografia del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès. Serà amb el diputat d'Esquerra al Congrés i també amic personal seu, Joan Capdevila. Coneixerem una mica més qui serà els propers mesos o anys el nostre president. Tot això amb la contra del Rafa i una mica més fins a 6:45. Comencem. Passen 3 minuts i mig de les 6.
El mirador de l'actualitat. Notícies per conèixer i per aprofundir.
Pere Aragonès ha estat investit, amb la votació d'aquest migdia, 132è president de la Generalitat. És el 6è que pertany a Esquerra Republicana en tota la història i el primer des de la restauració de la democràcia. De fet, és el primer republicà investit a la cambra catalana des de 1936. Ha estat, podem dir que in extremis, a 5 dies que s'esgotés el termini legal que hauria obert les portes a unes noves eleccions, i 3 mesos després, llargs, de les eleccions del 14 de febrer. Aragonès ha aconseguit l'elecció per majoria absoluta en primera votació amb 74 vots a favor, els de Junts i la CUP, a més dels d'Esquerra, i 61 en contra, els del Partit dels Socialistes, el PSC, els Comuns, el Partit Popular, Ciutadans i Vox. Ha estat en un segon debat d'investidura i després de les dues votacions fallides que va haver-hi al març. Pere Aragonès ha dit, després de ser elegit, que és un honor i una gran responsabilitat que ja sent a les seves espatlles, la de ser president. I entre els records, dues persones, Oriol Junqueras, que ha estat present per un permís penitenciari al debat d'investidura avui, i la segona, Pere Horta, que va ser el primer regidor d'Esquerra en democràcia a Pineda de Mar, la localitat de Pere Aragonès, i que va morir ara fa 3 anys. Canviant de qüestió, continua la desescalada de mesures de prevenció contra el Covid a Catalunya. Les xifres de la pandèmia continuen millorant i aquest dilluns vinent s'amplia l'horari a bars i restaurants i es permet reunions de fins a 10 persones. Segons anunciava ahir el Procicat, a més s'amplia l'aforament en la cultura i el comerç, que ja s'havien avançat la setmana passada. Es preveu que aquestes mesures es mantinguin 15 dies, fins al 6 de juny. Grups de joves marroquins fins al 6 de juny, i també hem de dir que aquestes mesures continuaran amb la millora, si és que és així, de la situació epidemiològica, que continua amb una reducció de la pressió hospitalària, de l'índex de contagi i del risc de rebrot. Ara, si disculpeu, grup de joves marroquins han fet 6 intents d'assaltar la tanca fronterera entre Espanya i el Marroc a Melilla aquesta nit passada, i una trentena ho han aconseguit. Segons la delegació del govern espanyol a Melilla, els intents s'han fet entre les 10 de la nit i 3 quarts de 4 de la matinada, tot i que els agents de la Guàrdia Civil, la Policia Nacional, la Guàrdia Urbana de Melilla i l'Exèrcit, que reforça la frontera des d'aquest dijous, han intentat evitar noves entrades. És la primera vegada que grups de joves marroquins intenten saltar la tanca a Melilla en accions múltiples, en grups nombrosos i en diferents punts fronterers, un sistema utilitzat ara pels immigrants subsaharians. Durant la nit, el Sindicat Unificat de la Policia alertava que podien ser centenars els joves que havien entrat, cosa que podia desencadenar una crisi semblant a la de dilluns i dimarts passats a Ceuta. En plana cultural, Valentín Roma continuarà al capdavant de la direcció artística de la Virreina Centre de la Imatge els 4 propers anys, amb la possibilitat d'un any més de pròrroga. Ho ha decidit així el jurat format per Montserrat Moliner, de la Plataforma d'Artistes Visuals de Catalunya, Manuel Segade, director del Centre d'Art 2 de Mayo, Núria Anguita, directora de l'Institut Valencià d'Art Modern, Joan Morell, artista i docent, Liz Costa, professora, creadora i gestora cultural, i Chloe Massota Litzmaier, professora, crítica cinematogràfica i programadora de cinema per a museus i centres culturals. Aquest jurat ha valorat la proposta de Valentín Roma perquè el consideren un home excel·lent, tenint en compte que s'està davant d'un projecte molt sòlid i consistent que aporta una nova visió amb gran coneixement del sector, molt engrescador, amb plantejaments d'especial interès i molt ben definits. I ara la previsió del temps amb el nostre meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estan creixent núvols a les comarques del Pirineu, comarques del Terç Nord, que al llarg de les properes hores en àrees de muntanya poden deixar escapar algun ruixat de caràcter dispers. I el que estem explicant per aquesta tarda de divendres també és vàlid per les tardes de dissabte i de diumenge. Serà un cap de setmana amb nuvolositat variable, amb núvols a primeres hores del matí, sobretot costa per litoral, comarques del nord i de l'est, i en canvi amb més clarianes de cara a migdia. Però a la tarda, novament, tant dissabte com diumenge, creixeran núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu, i no descartem ruixats de distribució irregular i amb no molta quantitat d'aigua. També demà dissabte algun ruixat a la tarda pot caure cap a les muntanyes del sud de Tarragona. Les temperatures han pujat avui a causa de l'arribada de vent del sud. Com que no bufarà aquest cap de setmana, les màximes baixaran dissabte i diumenge. Tot i així, valors màxims molt agradables, màximes entre els 20 i els 26 graus, les més altes a l'interior, també a Tarragona i a punts del prelitoral central i sud, i en canvi les més baixes de màximes a la costa, a causa que la temperatura de l'aigua del mar encara està bastant fresca o freda. De cara als propers dies, per tant, serà un cap de setmana marcat això per la nuvolositat variable, ruixats de tarda al Pirineu i temperatures agradables. Al matí farà encara una mica de fresca.
Gràcies, Jordi. L'Església celebra aquest diumenge de Pentecosta el dia de l'apostolat seglar i l'acció catòlica. Amb el lema Els somnis es construeixen junts, inspirat en l'encíclica Fratelli Tutti del Papa Francesc, les delegacions d'aquest àmbit a les diòcesis amb seu a Catalunya volen aprofundir aquest any en les línies marcades pel Congrés de Laics celebrat l'any passat a Madrid, centrades principalment en un camí de discerniment i de sinodalitat. La delegada de Formació i Acompanyament del Laicat de l'Arquebisbat de Barcelona, Anna Maria Almuni, ha explicat que aquest any es reserva la festa de Pentecosta aquest diumenge, demà passat, a les comunitats cristianes.
La celebració específica de Pentecosta no tindrem una vetlla com vam fer l'any passat, esperant que hi ha molts laics i laiques que a les seves comunitats, als seus moviments, a les seves associacions, a les seves parròquies, tenen celebracions de la Pentecosta. I ens sembla també molt interessant aquesta empenta de pregària que la nit de Pentecosta produeix. I, en canvi, sí, farem una trobada posterior on dins, com a laics i laiques, hem iniciat un procés, com dèiem a la ponència final del Congreso, no? S'ha iniciat un procés que en continua obert i ens exigeix seguir caminant com a poble de Déu en sortida. I això és el que volem.
La trobada organitzada aquest any per la Delegació de Formació i Acompanyament del Laicat serà divendres vinent, dia 28, a 6:15 de la tarda, al Seminari de Barcelona. Es podrà seguir presencialment, de manera restringida, o també virtual, per internet. Anna Maria Almunia ha destacat, igualment, que l'apostolat seglar ha de fer ara un gran esforç per anar a trobar els punts on es necessita la presència cristiana.
El moment actual ens demana estar enmig del món, caminar amb els peus a terra, dialogar amb la increença, ser-hi, no quedar-nos tancats, sortir. Jo aquest és el meu missatge, sortir. Us esperem a la nostra trobada el dia 28 al seminari o virtualment.
Les delegacions d'apostolat seglar a les diòcesis amb seu a Catalunya treballen des de fa uns anys per enfortir la formació dels laics que acompanyen la fe d'altres creients, tot amb un esperit d'església en sortida a partir de la crida del Papa Francesc.
Ràdio Estel.
Cada nit de dissabte a diumenge, passada la mitjanit, al vostre magacín nocturn de matinada per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De Matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
Els millors poemes de Josep Carner, interpretats per les millors veus del país. Cada dia de dilluns a divendres, a les 9 del vespre, a Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Taula d'anàlisi.
Un minut i mig i serà 6:45. L'emergència del coronavirus viu dies decisius marcats per la millora en les dades epidemiològiques i els avenços importants en el procés de vacunació. Per exemple, els hospitals respiren en aquests moments amb les xifres d'ingressats per Covid més baixes en 8 mesos. Hi ha concretament 891 persones ingressades, una xifra que no s'assolia a la baixa des del mes d'octubre, i 344 a les unitats de cures intensives. En qualsevol cas, a partir de dilluns vinent, bars i restaurants podran començar a servir esmorzars des de les 6 del matí, una hora i mitja abans que aquestes últimes hores. A més, en l'àmbit de la cultura, s'amplia l'aforament màxim del 50% al 70%, amb un màxim ara de 1.000 persones en interiors i de 3.000 en exteriors o espais ventilats, mentre que el del comerç igualment creix del 30% al 50%. D'altra banda, les universitats recuperen la presencialitat en tots els cursos amb aquesta mateixa limitació. El culte públic religiós, això sí, manté la limitació d'aforament en el 50%, com també el món de l'esport. La consellera Alba Vergés, en funcions encara, assegurava la setmana passada que la situació està controlada i que, si seguim per aquest camí, és improbable que hi hagi un nou rebrot de manera important. El moment actual ha d'anar acompanyat, però, d'una persistència en la prudència, no ens cansarem de dir-ho, sobretot amb la higiene, l'actitud d'evitar contactes socials innecessaris i l'ús de la mascareta, encara. Ens podem moure amb més llibertat, però cal fer un bon ús d'aquesta llibertat. Les millores de la vacuna ja es veuen mentre ens acostem a un estiu que hauria de coincidir amb l'impuls decisiu cap a aquesta normalitat de la qual parlàvem al principi del programa i que tots desitgem. Ens acompanyen uns minuts per parlar d'aquest tema el nostre metge gairebé de capçalera, Josep Maria Guardiola, internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona. Doctor Guardiola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com està?
Pues, completament d'acord amb tot el que acabes de dir.
Ah, molt bé, doncs ho celebro.
Anem molt bé.
Doncs gràcies, gràcies. Es tracta una mica de compartir amb els oients totes les sensacions que molts tenen, en definitiva, des de la diversitat i la varietat de sensibilitats. La gran crida és a no confiar-nos, oi? Vostè ho veurà també a l'hospital, a les guàrdies, segur.
Sí, no, realment, a veure... A l'hospital els números han baixat força. La sala d'hospitalització Covid, a l'època de màxima incidència, teníem 500 pacients Covid. Ara tenim, crec recordar que hi eren 6 pacients només. És a dir, un canvi molt, molt important i sobretot de la tendència, no? Una tendència clarament a la baixa. Això és una gran notícia, però per altre cantó, realment fa una mica de por que ens relaxem massa. Perquè això ha estat tan dur i ha estat tan conflictiu i tan difícil que una relaxació excessiva podria portar conseqüències nefastes. I, per tant, aquesta seria la crida. El que passa és que, com tot això és nou i diferent i tan estrany tot, que realment... Pues, ara tothom té moltes ganes de passar-s'ho bé i de sortir, però hem d'anar a poc a poc, perquè això no s'ha acabat.
Bé, doncs queda apuntat, de moment. Després li preguntarem algunes qüestions també a nivell mèdic, però saludem mentrestant l'economista i també amic d'aquesta casa, Josep Lluís Marriera. Bona tarda, senyor Marriera.
Hola, molt bona tarda a tots, Ignasi.
Gràcies també per haver acceptat compartir uns minuts avui. Bé, com que anem per feina, que el temps no és etern, li pregunto com veu aquestes mesures de relaxament, sobretot en l'aspecte econòmic de dinamització, bars i restaurants, el món de l'oci, la cultura... Vostè, com a economista, ens pot dir que també podem respirar una mica aquí?
Bé, sí, jo estic realment il·lusionat i esperançat, Aquestes serien les dues paraules adequades, perquè hi ha esperança, es veu la llum ja al final del túnel, i abans que res voldria agrair el gran esforç, abans que ha parlat ara el doctor Guardiola, agrair-li a ell i a tots els seus companys la gran feina que han fet durant tota aquesta etapa, sí. Que els metges i les infermeres de tot el món sanitari ha demostrat un esforç brutal. I bé, amb el tema econòmic, evidentment, ha sigut complicat. Ha sigut complicat, i principalment amb el sector més carrer turístic, el sector de restauració, el sector hoteler, els hotels, que pràcticament, doncs, clar, tampoc poden obrir, perquè veiem que si no venen turistes de fora, no hi ha la possibilitat de que vinguin estrangers, els hotels estan tancats. Jo no fa gaire em passejava encara per Barcelona la setmana passada pel centre, i sempre nosaltres seguim uns dinars amb uns companys, amb un hotel determinat pel centre de Barcelona, a l'Eixample, i tancat, no? Vas a un altre hotel i veus tancat, un altre tancat, no? Vol dir que el tema encara està complicat. Però és molt important, jo crec, aquestes mesures que s'han pres, sobretot amb la qüestió de poder obrir pues, els comerços, poder obrir també els bars, que... la gent ja pugui anar amb una taula fins a 10 comensals, després també els centres esportius, els centres religiosos, és a dir, hi ha tota una apertura que això està quedant molt cuidado també, perquè és el que deia el doctor, que és evident que jo no soc d'aquelles idees que passava el blanc al negre, sinó que estava al negre, anem passant al blanc, però hem que passar pels grisos de mica en mica.
Molt bé.
Però sobretot, el més important per mi és que les persones siguin responsables. I fundamental aquesta responsabilitat personal, el mantenir distàncies, la mascareta, i sobretot higiene de mans, i forçar el ventilador. Mirar llocs que hi hagi ventilació. Jo vaig a dinar amb la meva senyora a algun restaurant i sempre busco terrasses, perquè almenys hi hagi ventilació i anar a poc a poc. I l'esperança des d'un punt de vista econòmic.
Doncs això és important també, i també hi ha la gran qüestió del treball per a la recuperació, que aquí també hi hauria molt per parlar, en podem parlar també un altre dia, però els fons europeus, tot el que és el pla de les empreses, algunes que han patit però que potser es poden refer, altres malauradament no podran, tot això és una realitat que hem d'acceptar, no? La de la sacsejada, molts petits comerços que han tancat, senyor Marriera.
Sí. No, el tema vindrà, perquè es van. Ara pensem que encara hi ha moltes empreses que tenen molta gent que tenen l'ERO, i encara pues, estan en una situació que encara tenen molts treballadors que estan cobrant aquesta ajuda, però, clar, potser no se sap si quan acabi això molts d'aquests treballadors que eren de bars o de restaurants podran tornar.
Uh-huh.
Aquest és el gran dubte que hi ha.
I tant.
També.
Sí.
Perquè molts ja no obren. Jo també a prop de casa meva hi havia una granja petiteta que portava el senyor i la seva filla, i ja he vist que havia posat tancat, no?
Uh-huh.
Va, el tema és complicat. És complicat,
sí,
sí. I encara no estem patint el fort que pot vindre.
Sí.
Que...
Home, el que hem d'esperar és que si millora ja la situació epidemiològica i es van relaxant les mesures, hem d'anar millor, no? La qüestió és que anem el més ràpid possible, millor.
Ara, aquest és el tema, però...
Sí.
Nosaltres, desgraciadament, la zona costera mediterrània de la península Ibèrica tenim una dependència brutal amb el tema del turisme.
Sí.
I aquí, pues, clar, jo el que estic pensant és que els governs el que hagin de fer, quan ara, per exemple, que ha vingut el nou govern de Catalunya,
sí,
i que reconduir una mica les destrosses aquestes de la pandèmia. Jo penso jo que és el principal objectiu que té que tindre en aquests moments, no?
Sí, sí.
Però és recuperar sobretot el pes de l'economia productiva, I, en tercer lloc, transitar cap a un nou model productiu. Perquè potser hem tingut ja tot aquest any i tampoc ningú ha pensat en anar reciclant diferents mà d'obra i persones que només s'han dedicat al turisme, anar reciclant, anar formant gent per altres tipus de feina, perquè és que ja sabem que el nostre producte interior brut es basa en un percentatge elevadíssim en la qüestió turística, però potser tenim que anar pensant en que no ser tan dependents del turisme.
Bé, doncs queda dit, tot agraint la participació del doctor Josep Maria Guardiola i de l'economista Josep Lluís Marriera. Seguim encara parlant de la qüestió del coronavirus més a nivell mèdic i sanitari. Tenim una millora de les dades epidemiològiques, doctor Guardiola, i tenim també l'amenaça del virus que no s'ha acabat. Potser li volia preguntar a nivell tècnic això de la immunitat de grup. Què és, doctor Guardiola? Perquè en parlem molt, això, quan estiguem vacunats al 80% o 75% de la població.
Sí, d'alguna manera aquí l'exemple que es posa sempre és com si el virus anés saltant de persona a persona. I que és, de fet, és així, és com es va d'alguna manera disseminant. Quan s'estima que quan i un 70% de la població, aproximadament, 70-80% de la població està immunitzada, el virus no té aquest recolzament, per dir-ho d'alguna manera, per una mica, de manera poc científica, no té aquest recolzament per anar saltant de persona a persona. I això és el que es diu la immunitat de grup o de ramat. Fa falta un percentatge alt. No és estrictament necessari que sigui un 100%, i això és una dada que juga al nostre favor, però sí que ha de ser un percentatge 70-80%. També depèn una miqueta del tipus de virus i de la soca del virus, és a dir, de la cepa, com diuen.
Sí, sí.
Aleshores, això pot variar una mica el percentatge, depèn de l'agressivitat del virus, no? Però una miqueta, però aquesta vindria a ser l'explicació.
No, però molt pedagògica, li agraïm, perquè de vegades ens familiaritzem molt amb expressions determinades, com ara aquesta.
Ara tots som experts en aquest.
Exacte. I, per tant, és anar creant illes, o sigui, anar aïllant el virus, en definitiva. És a dir, que no tingui aquest camp per recórrer, o que tingui el mínim possible. I això vol dir que un grup on hi hagi una bona part de persones vacunades, doncs ja és una garantia, en principi, perquè no passi d'una persona a l'altra. És interessant això, bé, com ha passat amb totes les epidèmies, no només amb les pandèmies, sinó en altres malalties, encara que no hagin tingut impacte mundial.
De tota manera, la immunització, a part de que és molt important, però l'altra eina que tenim, que ja estem fent servir, però que no podem relaxar-se, és la distància social i el rentat de mans. Perquè sí, sembla que amb la utilització de la mascareta, evidentment, perquè sembla que amb la vacuna tot això... Aleshores, evidentment, aquestes mesures ens estem relaxant i de manera estructurada i organitzada, però hem d'anar a poc a poc. Ara hi ha hagut, per exemple, aquesta sentència, no? Pues que ha acceptat les reunions... que hem passat de 4 a 10 persones, no? És a dir, bueno, doncs això, en fi, els motius tindran, no? Però s'ha d'anar tot piano, per no caure en errors que hem comès prèviament, no? Sobretot després de la primera onada.
Sí, sí. Bé, doncs, moltes gràcies per aquestes explicacions i, en tot cas, per anar acabant i tot agraint la participació del metge Josep Maria Guardiola i de l'economista Josep Lluís Marriera. Una pregunta també sobre com veuen l'estiu, perquè clar, aquí ens hem marcat horitzons per després de l'estiu, la tardor, segurament ja ha acabat l'hivern vinent, esperem estar molt millor, però sempre l'estiu és un repte, perquè és una època de molta mobilitat. Ja l'estiu passat va haver-hi molta tensió, molta problemàtica sobre els desplaçaments, l'empitjorament d'algunes comunitats autònomes, diguéssim, el confinament perimetral de zones concretes. Aquest estiu pot ser millor si fem una mica de bondat entre tots, és a dir, podem tenir-lo relativament normal. Què en pensen? Si vol, primer l'economista Marriera i després el doctor Guardiola.
Bé, jo en primer lloc vull demanar una mica de disculpes, perquè clar, jo amb el tema mèdic no en tinc ni idea.
No es preocupi, per això els tenim a tots dos, perquè es complementin.
Esclar, jo a vegades miro la tele i veig una quantitat de personatges que tots parlen d'això del Covid i quedo al·lucinat. Perquè dic, bueno, però aquest senyor que ha estudiat, aquest senyor que sap, tots s'opinen, no? I dius, bueno, amb aquest tema tenien que parar el sector sanitari. Per tant, jo puc dir alguna cosa que em sembli més o menys, però sense cap base científica, no?, evidentment.
Sí, però, sí, tant.
Aquest estiu jo crec que, com molt bé deia el doctor, hem d'anar a poc a poc. Hem d'anar a poc a poc. Jo soc molt prudent en totes les coses, i més amb aquest tema, no? Per tant, jo crec que la gent ha de continuar... El tema de la mascareta, jo l'altre dia parlava amb un amic i dic, mira, potser la mascareta la portarem potser molts anys, un cop hagi passat aquest Covid. Mm-hmm. I per què? Doncs mira, jo a vegades anava a la Sagrada Família i veia que allà venien japonesos i molts asiàtics i anaven amb mascareta. Mm-hmm. Jo pensava, ostres, però aquesta gent es cuiden, bueno, es cuiden, doncs potser arribarà un moment que quan anem a uns llocs una miqueta públics i que hi hagi molta massificació, i si és un lloc tancat, que no hi ha ventilació, escolti'm, jo potser la mascareta a la butxaca i potser em posaré la mascareta. No ho sé, però és un tema que dir, bueno, es treu la mascareta, hi ha països que estan dient que se la tenen que treure, no? Bueno, tenen que treure la mascareta i jo no ho veig clar.
Perquè sí, sí.
Fins i tot deixa ser, també la mascareta és una prevenció, perquè, fixeu-vos bé, aquest hivern que no hi ha hagut casos de grip, Jo no he estat gens encostipat aquest hivern, ni un petit encostipat. Bueno, potser la mascareta també protegeix, No ho sé, però és una protecció.
Sí, no tinguem ansietat per eliminar la mascareta, l'ús de la mascareta, perfecte.
Sí, doncs, bueno, si anem a la platja, quan ens banyem, evidentment, no ens banyarem la mascareta dins de l'aigua, però, home, quan surts i després ja te'n vas al restaurant, vagis on siguis, escolti'm, la mascareta...
Clar que sí. I que sigui un estiu bo per al turisme, per a l'economia, en definitiva. Bé, ràpidament, última intervenció, doctor Josep Maria Guardiola, sobre l'estiu, concretament.
Bé, jo el veig, francament, molt millor del que podíem inclús esperar fa poc. Realment, les dades són molt positives. Però que no anem enrere, torno a repetir. Tenim aquest exemple esfereïdor de la Índia, no? Fa molt poc, que era un país, sí. Pràcticament ja ni hi comptaven. És a dir, aquest virus se'ns escapa i fa coses que no havíem vist fins ara. I, per tant, hem de ser molt, molt, molt curosos. Ara, realment la veig millor, i sobretot doncs, amb el tema d'anar vacunant a la població cada vegada més jove, jo el veig millor, però amb totes aquestes mesures, per suposat.
Bé, moltíssimes gràcies, Josep Maria Guardiola, metge internista de l'Hospital Sant Pau de Barcelona, i Josep Lluís Marriera, economista. Una abraçada a tots dos i que hi hagi millores, que continuïn les millores en la pandèmia i que el nou govern, ja han fet vostè referència del nou president elegit avui, Pere Aragonès, i el nou govern que faci també feina amb estabilitat pel bé de tots, més enllà dels conflictes polítics, però que el treball sigui per tots. Una abraçada.
Així sigui. Molt bé, moltes gràcies. Una forta abraçada a tots.
Adéu-siau. Passa un minut de 6:45.
La contraportada, amb Rafa Sanahuja.
Avui divendres, què ens porta, Rafa? Bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Microsoft va anunciar aquest dimecres que retirarà del mercat el seu històric navegador Internet Explorer. Serà el 15 de juny del 2022, encara queda una mica, i el reemplaçarà completament per la seva nova versió Edge després de més de 25 anys en què ha passat de ser una eina omnipresent a pràcticament marginal. Malgrat comptar amb un domini gairebé total del mercat de navegadors d'internet a començaments de la dècada dels 2000, Internet Explorer va anar perdent quota al llarg d'aquests 10 anys, primer davant de la independent Firefox i més tard davant Chrome, de Google, que va experimentar un creixement espectacular fins a superar l'Internet Explorer com a navegador més utilitzat el 2012. Des d'aleshores, Internet Explorer va perdre usuaris a gran ritme fins al moment actual. Sens dubte, amb la desaparició de l'Internet Explorer, es marxa un símbol de tota una època. Però res és etern. Bon cap de setmana.
El mirador de l'actualitat. Allò que passa i per què passa.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, Ràdio Estel et teletransporta més enllà dels estels. Un univers de cançons que de ben segur recordaràs. Temes emblemàtics de teatre i cinema musical, bandes sonores, sèries de televisió i molt més. Una acurada selecció dels temes que han acompanyat les històries que hem vist i gaudit. De dilluns a divendres a 9:45 del vespre, més enllà dels estels, a Ràdio Estel. Necessites algun producte de salut natural per tothom? Aquest és el número per comprar els complements alimentaris del programa. 669-56-17-68. Repetim més a poc. 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa, sense desplaçaments ni esperes i amb la millor atenció. Truca ara al 669-56-17-68 i recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Mind. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmind.es. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes.
Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i fes-te teva Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
L'entrevista.
Passen 5 minuts de 6:45. Pere Aragonès i Garcia és des d'avui el 132è president de la Generalitat. Va néixer a Pineda de Mar, al Maresme, el 16 de novembre de 1982. Té, doncs, 38 anys i mig. Des del 30 de setembre de l'any passat, assumia algunes funcions de la presidència de la Generalitat després de la inhabilitació de Quim Torra i de la reestructuració que va fer el gabinet sense el mecanisme de substitució parlamentària. Tot això va obrir un procés d'interinitat fins que la Cambra Catalana va quedar dissolta, no haver estat presentat cap candidat, i es va materialitzar la convocatòria d'eleccions per al 14 de febrer passat. Pere Aragonès ha entrat en la primera línia política des que va ser nomenat, millor dit, conseller d'Economia i vicepresident, i amb tot el judici del procés, amb la inhabilitació i condemna d'Oriol Junqueras, ha hagut d'assumir el lideratge d'Esquerra Republicana. Avui volem analitzar molt breument la seva figura, amb la presència del diputat d'Esquerra al Congrés, independent a les llistes republicanes, Joan Capdevila, que també coneix molt bé no només Pere Aragonès, sinó molts altres dirigents d'Esquerra. Senyor Capdevila, bona tarda.
Hola, què tal? Com feu?
Molt bé, com està? Que ve de Madrid a Barcelona o de Barcelona a Madrid, vostè?
Encara sóc a Madrid i per això he demanat si em podien colar, perquè a les 7 he de ser a Totxa a agafar el tren.
I tant, no pateixi. Breument, qui és Pere Aragonès? Com el definiria?
Doncs és un noi del Maresme. Treballador, ordenat... a mi sempre em recordo un aire que té un aire com de Boy Scout. És
un home de batalla, diguéssim, de muntanya.
Sí, sí, de plantejar-se cims i buscar companys de cordada i emprendre reptes. Sí.
Sí, combina en aquest cas joventut i ordre i seriositat, oi? O sigui, d'una banda, joventut...
Rigor, experiència de govern, notablement, i a més provada en moments d'aquells que diu Saint-Exupéry, oi? Que l'home es mesura per la dificultat.
Sí.
Sí. És un home que disfruta quedant-se a casa i fent cuinetes i compartint fotos durant el confinament. Quan tenia una estona es dedicava a la cuina, els caps de setmana sobretot, i quan va estar confinat per contacte amb positiu i després amb símptomes de Covid també. I em sembla que aquesta faceta la tindrà de... aparcar una mica.
Sí, perquè... ara se li gira feina de debò. Ja en tenia de feina abans,
24 hores als 7 dies de la setmana.
Sí. Bé, doncs, un home jove, seriós, amb experiència política, que ha crescut en les dificultats. Després ha sabut, encara que ha costat una mica, articular un pacte de govern que es presentava difícil, tal i com passaven les setmanes després de les eleccions, oi?
Sí. No sense esforç, doncs, s'ha pogut acabar imposant el criteri de que estem en hores molt greus per culpa de la
pandèmia, que ha creat una crisi econòmica i social de primer ordre i que cal arremangar-se i posar totes les eines de país de les que disposem, per bé que algunes molt mermades, doncs, a la resolució de les crisis diverses que tenim, sense perdre de vista que la principal crisi és la manca de diàleg de l'Estat espanyol, que continua persistint a no deixar parlar a la democràcia.
Bé,
I les dues lluites es poden mantenir alhora, no són excloents.
Bé, senyor Joan Capdevila, hem presentat alguns detalls de la persona, la figura i també la personalitat de Pere Aragonès. Ens agrada això que ens diu que li agrada fer vida de casa. Segur que tindrà moments per fer-la igualment, encara que ara, doncs, no tant potser com en altres èpoques de la seva vida. Potser Pere Aragonès transmet una imatge que segur que té dosis de realitat, d'home moderat, dialogant, dintre del que és l'actual Esquerra Republicana i l'actual independentisme. I potser això explica que ahir en el debat hi hagués formes segurament més marcades per la cortesia, fins i tot en el tet-a-tet amb Salvador Illa. Sí. Podem entrar en una nova etapa, podem dir, al Parlament de Catalunya ara?
Coincideixo que va ser agradable de veure que, si més no, les formes es mantenen, malgrat les llunyanies ideològiques i de posicions polítiques. Eh? Uh-huh. Sí, tant de bo això condeixi. Uh-huh.
Algun detall més sobre Pere Aragonès i, sobretot, en relació amb el futur d'ell al capdavant del govern? Pot ser una legislatura completa aquesta? Pot ser un període de més estabilitat que en anteriors etapes?
Parla vostè amb un especialista en quatre ja legislatures incomplertes.
I tant. Per tant, si durés 3 anys ja seria un èxit, no?, per dir-ho així.
Exacte. Les legislatures de 4 anys, doncs, des del punt de vista legislatiu, operatiu, són molt desitjables, i l'estabilitat política en el legislatiu és el que permet temps, serenitat per construir normes que durin i que siguin útils. I per això el meu desideràtum és llarga vida a la presidència del Pere Aragonès. Mm-hmm.
Bé, moltes gràcies, senyor Joan Capdevila, diputat independent d'Esquerra al Congrés. Desitgem que també el govern actual treballi per aquestes emergències que, com vostè diu, tenim, especialment la de la pandèmia, la de la gestió dels fons europeus, també el diàleg intern aquí a Catalunya en uns temps que són difícils a nivell sanitari, però també a nivell econòmic i polític. Algun desig especial per aquest govern per acabar, senyor Capdevila?
Que deixi de morir gent als hospitals, seguim aquesta bona ratxa que tenim de caigudes d'entrades a les UCIs i que ens vacunem tots tan aviat com puguem.
Doncs, novament, moltes gràcies, senyor Joan Capdevila, per haver-nos acompanyat uns minuts, i avui notícia important, l'elecció de Pere Aragonès com a 132è president de la Generalitat. Que vagi molt bé, bon viatge de tornada a Catalunya.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ara mateix un minut i mig i seran 6:45. Arribem al final del Mirador. De seguida, les vespres, des de Montserrat. Us recordem que demà a les 6:00 emetrem el Rosari des de Montserrat, aquesta convocatòria internacional del Papa Francesc. I avui, tornant al present, a 7:45, després de les vespres de Montserrat, la missa des de la Catedral de Barcelona. Seguiu a Ràdio Estel. Fins aquí el Mirador.
Aquest i altres programes, quan vulguis i on vulguis, a la ràdio a la carta de radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Vic 98.4.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel, de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ràdio Estel a les xarxes socials. Ràdio Estel sempre amb tu. Troba'ns al Facebook i al Twitter. T'hi estem esperant.
Ràdio Estel.